101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més i un any més, any 2019, des d'aquí, des d'aquesta casa, i com sempre, acompanyats per Poli Hernández, aquí al control, els desitgem primer de tot un bon any. Un bon any que esperem que lògicament els poguéssim també acompanyar aquí, des de la nostra informació d'aquest programa i també dels diferents diumenges que ens anem retrobant després de l'Eucaristia o abans de l'Eucaristia dominical per a compartir amb tots vostès, en aquest cas, la nostra informació. I ja que dic que és un plaer tornar a ser-hi amb vostès per a continuar informant-los, per a continuar portant-los les bones noves que segurament ens depara aquest any 2019. Acabem de passar el Nadal, com és lògic, amb festes nadalenques, amb pessebres vivents, amb diferents alternatives que des de les parròquies s'han portat a terme. Alternatives que passen per celebrar el Nadal d'una forma diferent, com ho han fet tots els voluntaris que hi van participar en aquesta trobada de voluntaris que va tenir lloc a Barcelona i que des de la delegació de Pastoral en aquest cas s'organitza cada any i es porta a terme, aquesta vegada va ser abans de Nadal, en diferents punts de Barcelona, per veure diferents realitats, diferents necessitats que fan que també aquells que menys tenen o que menys possibilitats tenen visquen en el Nadal d'una forma diferent. En diferents menjadors socials, en diferents llars d'infants o altres realitats, van poder viure tota la gent que van participar, una quarantena, aquesta celebració del Nadal d'una forma diferent. També va ser diferent aquesta celebració del Nadal a les parròquies, en aquest cas, de Sant Carles de la Ràpita, perquè el passat dia 21 de desembre es va fer una escenificació per part de tots els xiquets i jovens de les dues parròquies a partir de la història de la salvació que va desencadenar en un seguit d'actuacions, de música i de dansa acompanyats per la gent que hi van participar en la parròquia de la Santíssima Trinitat per celebrar aquest inici de les festes nadalenques. Ja veuen vostès que han sigut moltes i variades les notícies que han omplert el temps de Nadal.
101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I després de Nadal, ja que dic que les festes tradicionals als nostres pobles són els protagonistes. Festes tradicionals per una banda i també per l'altra banda els sants de la nostra diòcesi de Tortosa que pràcticament celebrarem en aquest mes de gener. Podem dir que el mes de gener el centrarem aquí al nostre programa explicant tant la primera part, les festes que són una tradició a la nostra diòcesi i per una altra part, les properes setmanes, les diferents festivitats dels sants de la diòcesi tortosina. Una de les festes més importants que celebrem en aquest mes de gener, especialment dins d'aquesta primera vintena de dies, els primers dies del mes de gener, és la festa de Sant Antoni. En alguns pobles, després, continua en la festa també de Sant Sebastià, com és el cas de Vinaròs, no? O altres festivitats que també s'enmarquen dins del conegut mes dels barbuts. És per això que avui una persona que coneix de primera mà una tradició, la tradició dels porcs, que és molt extensa, no només està en Forcall, sinó en altres pobles dels ports, ens parlarà i volem assabentar-nos de com es viu aquesta festa de Sant Antoni en la zona dels ports. El senyor Eduardo Blasco, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Ens acompanyen més d'una vegada parlant de missions i avui volem parlar amb ell no de missions, sinó d'una festa tradicional, d'una festa en definitiva molt, molt, molt nostra, molt d'aquesta diòcesi i que també els diferents bisbes han participat d'aquesta festivitat en diferents ocasions i en diferents moments, no? I aquí dic que aquesta festivitat festivitat, la de Sant Antoni, és una festa molt de la comarca dels Ports, no, senyor Eduard?
Sí, efectivament. Podríem dir que, d'alguna manera, a tots els pobles de la comarca dels Ports se celebra la festivitat de Sant Antoni. Seria com les festes majors de l'hivern de cada poble, no? Uh-huh. I realment la tradició és molt important perquè ni el fred, ni el gel, ni la neu ho ha arribat a trencar. Com a molt, de vegades s'han de canviar la data. De dir, no fa molts anys, fa dos anys, alguns dels pobles que feien Sant Antoni en la data tradicional van tindre que esperar una setmana o dos per la nevadeta del metre que va caure, però això és anecdòtic, sí, sí.
Però tot i que plogui o neve, igual se manté aquesta tradició realment ben arrelada, no? Com molt bé ens sí, demana
sí,
el senyor Noir.
Sí. És això que en tots els pobles es realitza i l'estructura en tots els pobles és semblant. En la pràctica hi ha una sèrie d'elements que es repeteixen i algun altre element que va canviant, però l'important és el manteniment de la tradició, que en alguns llocs s'havia arribat a perdre pel tema de la despoblació, doncs efectivament ha arribat a recuperar-se en plenitud i encara en més força si cap.
I he que dir que al voltant d'aquesta festa podem dir que hi ha diferents elements. Un element és la gastronomia. Sí. L'altre, la pròpia tradició cultural també que hi ha darrere d'ell, no? El text, inclús sí. El text d'alguna escenificació.
Sí, 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 sí. Mireu, en primer terme tindríem una sèrie de tradicions que determinats estudiosos diuen que tenen un caire precristià. Bé, ells ho deuen saber i mos ho creiem o no, si volem. I, per una altra banda, tenim la celebració pròpia religiosa. Uh-huh. Sempre la celebració pròpia religiosa seria el que és el dia de Sant Antoni en si, i la tradició més al voltant del foc doncs seria la de la nit anterior i tota la preparació que cal prèviament, perquè Sant Antoni també va molt lligat en tema de cultura de menjar, cultura de donar pastes típiques, etc. No? Tot això evidentment s'ha de preparar en molta previsió anterior. La nit anterior a lo que seria la festa del Sant, ja sempre tenim l'element del foc, i l'element del foc se pot unir també a l'Església Catòlica en el moment de la resurrecció de Jesucrist, quan a la porta de totes les esglésies veneix el foc com a element purificador, del qual tornem a nàixer, no? I al voltant d'esta macrofoguera sempre tenim una sèrie de dimonis, en el nom que sigui, al voltant d'aquí, purificació i renaixement pel foc i fertilitat, també. Serien els tres elements que van al voltant del foc. Per això, alguns dels estudiosos, en Ribussi, entre altres, pues, lo que mos diuen és foc purificador, festa pagana del renaixement, però que no és el que a nosaltres ens importa, no? Per una altra banda, tenim la festa pròpia del Sant. Sempre professor, missa i menjar, la festa típica del menjar, no? A mi sempre m'ha cridat molt l'atenció com en ple imperi romà arriba una persona que és capaç de viure més de 100 anys en l'ascetisme de no menjar, en l'ascetisme de viure aïllat al desert de l'actual Egipte. Curiosament, aquest home va arribar a ser conseller dels grans patriarques de l'Església Primitiva del segle IV de la nostra Església Catòlica, i anaven a buscar-lo on estava reclòs i li demanaven el consell d'un savi, no? El consell del savi, que era Sant Antoni, i ja dic, va morir en més de 100 anys, cosa inaudita en aquella època. El segle IV és impossible, no? No n'hi havia quasi ningú. I, curiosament, el seu amic també, Sant Pau l'Ermità, també va morir en més de 100 anys. Els dos van arribar a triar una forma de viure molt, molt curiosa, no? Llavors, al voltant d'esta vida de Sant Antoni, tenim un escrit probablement de Carlos Gasulla d'Ursinos a principis del segle XVIII que va ser la base de la vida del sant a la major part de pobles. A la major part de pobles on encara es fa la vida del sant, anecdòtica o tenint una seguida, doncs te fan la mateixa representació. Estic pensant ara en La Mata, Olocau i Morella, pràcticament, no? Curiosament fan la mateixa representació, ja dic, probablement escrit a principi del segle XVIII, en un castellà rocambolesc, perquè quan se posa Sant Antoni en Tenisa espirituada, vil mixtura, bueno, ningú entén res. Però el que sí que se veu clarament és un intent de que no sigui només una festa externa, sinó una festa formativa, ajudant-nos a comprendre qui va ser aquell Sant Antoni, d'una família rica d'Alexandria, que se'n va, deixa tot i se'n va al desert. Aquesta és la celebració que fem nosaltres i l'exemple de vida cristiana que hem de tindre.
És el que es coneix com la barraca de Sant Antoni, no? La significació,
bueno,
aquesta...
La vida, la barraca correspon més a la foguera, en principi, en determinats pobles. La barraca seria el lloc a on Sant Antoni s'amaga, no? I tots els participants, juntament amb els altres dimonis, si puguin hi haver, passen diverses vegades ja en la barraca encesa. La barraca seria... almenys en general se ve a aplicar a lo que seria la foguera, que té un forat en entrada i eixida diferent, per tant és un circuit, no és que vas i tornes, sinó evidentment este forat té un 2 metres d'altura i 2 metres d'amplada en lo que seria la foguera, i és per allí per on venen a passar les persones que han participat i els altres elements de la Santa Antona per tal de regenerar-se pel foc.
He de dir també, no?, de que el foc és present, la música també, no?, i els diferents versos que acompanyen, no?, aquesta música.
Clar, anem a veure, hi ha diverses parts. Una part, la música de Sant Antoni, que acompanya la Santa Antona i que acompanya les representacions, algunes de les representacions, no podem generalitzar, perquè a cada poble tenen una concreció diferent, no? Però també en alguns dels pobles se fa el que es diu les albades. Ara se fan allà la una o les dues, però les albades eren a l'albada, i en les cases on hi havia animals s'anaven cantant determinats versets al voltant de la música evidentment de Dolçaina i Talau, evidentment. I això ha creat determinada tradició. Ara poden ser una mica jocoses, riu-se'n d'alguna cosa, perquè d'animals de treball de camp pocs n'hi queden als pobles, més bé són d'una altra cosa. I també, evidentment, al voltant de les provessons, les bandes de música, quan n'hi ha, també acompanyen el que seria la festa de Sant Antoni, la provessó.
I lògicament lligat a això està la cuina, les tradicionals coquetes, diferents elements...
Sí, a cada poble tenim una tradició diferent. D'alguna manera, la més general són el que diuen les coquetes, el forcall, les cintorres, de mitja lliure, que són una espècie de pastissets immensos, que no te'ls pots menjar directament. També en altres pobles tenen altres tipus de pastisses. A Morella n'hi ha tres, que serien la coqueta, la casqueta i el rotllet. Tots sempre a partir del panoli. El panoli, que és la pasta feta en oli, aiguardent, farina, i cuita, farcida o no de la confitura de carabassa, i repartida a la gent que participe en les provessons dels animals o en la mateixa provessó directa de Sant Antoni, i a tots els que gratuïtament han participat en la festa. Mm-hmm. És molt important tot el tema culinari, evidentment. Hi ha pobles que encenen una foguera i van torrant carn progressivament fins que s'acaben les possibilitats. A la Mata, per exemple, fan menjar contínuament. A tres pobles passen, fan una espècie de ronda de Sant Antoni i passen per les cases en les coses que han preparat a les cases, invitant a tots, perquè pensant en Villores, per exemple, no? Uh-huh. I a Morella la casa oberta és la casa cofradia, on els majorals, i en cas que no n'hi haguen els membres de la Junta, ho preparen també per aquella nit i per repartir. Cada poble se realitza d'una manera, però sempre el substrat comú el tenim, sempre, sempre.
He de dir que hi som a temps encara d'anar a veure aquestes festes de Sant Antoni, perquè estem a una setmana d'aquesta festa. La pregunta, senyor Duart, és a on i quan podem gaudir d'aquesta festa de Sant Antoni?
Bueno, a cada poble normalment el que es fa és coincidir diversos pobles durant un mateix cap de setmana, però sempre progressivament se trataria d'estar atents, perquè l'últim poble que ho fa, que és Hortells, sempre és ben entrat el mes de febrer. Mm-hmm. I celebren Sant Blai i Sant Antoni, fan dos dies de festa, el divendres i el dissabte.
Per tant, perquè puguen participar tots els dels pobles, no? Va
sí.
Rotant un
poc. Llavors s'haurien de seguir, jo ara de memòria, normalment esta primera setmana se celebra un poble o dos, que no he pogut confrontar en els pobles en què es fa. La setmana que ve és la festa principal, com a mínim a Villores, a Forcall, a Morella. Forcall, Morella el divendres de nit, i el dissabte continuen les activitats. A Villores probablement sigui el dissabte de nit, hauríem de confrontar-ho tot. Vilafranca també és el mateix cap de setmana, a Cintorres se sol fer el següent, a la Mata encara el següent, etc. Cal mirar concretament el calendari i anar-ho actualitzant. Mm-hmm. Perquè la memòria és feble i ve a fallar.
Jo crec que ja ens ha dit prou, perquè ens ha explicat extensament aquesta festa de Sant Antoni, una festa tan participada en la comarca dels Ports i també en altres llocs de la diòcesi.
Efectivament, sí.
Senyor Duart, moltíssimes gràcies una vegada més per comptar en la seva presència, en la seva veu, i per explicar-nos aquesta vegada aquesta festa, aquesta tradició de Sant Antoni Abat.
Moltes gràcies. Fins la pròxima.
I amb aquesta notícia que han volgut compartir amb tots vostès, doncs posem el punt i final. Els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Res més. Fins diumenge, si Déu plau. Bona tarda.
Acabades les festes de Nadal, la litúrgia ens presenta a Jesús que, després del temps de la vida oculta, es va revelant progressivament al seu poble i comença la missió d'anunciar el regne de Déu. Els textos evangèlics dels primers diumenges del temps ordinari ens recorden els primers esdeveniments de la vida pública del Senyor, moments en els quals va manifestant la seva identitat de fill de Déu i que són fonamentals perquè la fe dels deixebles en ell vagi creixent. El baptisme al Jordà, la revelació de la seva glòria en Canà de Galilea, la primera predicació en la sinagoga de Natzaret i l'elecció dels primers deixebles. Avui us vull convidar a que reflexionem sobre aquests esdeveniments de la vida del Senyor amb el desig d'arribar a ser cada dia millors seguidors seus. Per a ser un autèntic deixeble de Jesús, cal tenir el desig de conèixer-lo cada dia més. Els cristians especialment si participem en l'Eucaristia Dominical i estem interessats a cuidar la nostra formació cristiana, sabem moltes coses sobre Crist. Però no podem oblidar que allò important no és saber coses sobre ell, sinó arribar a conèixer-lo. Si mirem l'àmbit de les nostres relacions, descobrirem que hi ha moltes persones de les quals sabem moltes coses. D'on són, on viuen, quin és el seu treball, si estan casats o tenen fills, etc. Però en realitat no les coneixem, perquè mai hem tingut una relació personal amb elles. Per a conèixer algú, cal viure l'experiència de la trobada i la relació interpersonal. Un cristià no s'ha de contentar amb saber moltes coses sobre Crist o sobre la fe. Hem de viure en el desig d'arribar a conèixer-lo. El coneixement es fa més profund per l'amor. Sant Agustí afirma que ningú coneix un altre millor que l'amic. La relació d'amor autèntic i, per tant, desinteressat, afavoreix una confiança que possibilita l'obertura del cor a l'altre. Estem davant un coneixement intern. S'arriba a l'interior de l'altra persona. Es coneixen els seus sentiments i, per tant, les raons que la porten a actuar d'una determinada manera. Això fa que l'amistat sigui cada vegada més intensa i autèntica. El saber coses sobre Crist ens pot deixar el cor indiferent davant la seva persona. Conèixer-lo ens mou al desig de créixer cada dia més en la seva amistat. Els amics ho comparteixen tot. L'amistat amb Crist, si és autèntica, desperta en el cor dels deixebles el desig de compartir la vida amb ell, de viure les mateixes actituds i sentiments, de participar en la seva missió d'anunciar el regne de Déu en el nostre món mitjançant la vivència de la pròpia vocació, d'imitar-lo en l'estil de vida senzill i humil, de fer com ell el bé als altres. En definitiva, de ser en el món una imatge viva del Senyor. Això ens ha cridat a tots, i en això consisteix el seguiment que fa de nosaltres deixebles seus. Us convido a escoltar els textos evangèlics d'aquests diumenges, no solament amb el desig de saber més coses sobre Crist, sinó amb la il·lusió de créixer cada dia més en la seva amistat. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent.